tot costa.
Més enllà de la falta d'intensitat, al Barça se li han vist massa les vergonyes futbolístiques contra el PSG i sobretot ahir contra el Sevilla com per pensar que són dos simples accidents. Toca posar-se les piles, començant pels futbolistes, però continuant per Flick.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest dilluns 6 d'octubre de 2025, l'endemà de la patacada més dura de l'era Flick. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que la Lliga masculina s'aturarà per partits internacionals, amb el Madrid 2 punts per sobre del Barça, després de la desfeta d'ahir al Sánchez Pizjuán, com deies, un 4-1 que va deixar tocat al vestidor. Pedri i Cubarsí van ser molt crítics, Hansi Flick potser una mica menys, després els sentirem a tots plegats. El dia en què la UEFA ha autoritzat el Villarreal-Barça-Miami pel 20 de desembre i també el Milan-Como-Austràlia. Adverteix, però, que la mesura és excepcional i que no és cap precedent perquè treballaran per evitar que les competicions domèstiques marxin dels seus països.
En teoria, queda pendent aquest Villarreal-Barça-Miami, pendent de l'aprovació de la Lliga. Hi va haver molt rebombori, l'AFE ja estava en contra, molts clubs de la Lliga deien que no els havien preguntat res, però fa la impressió que després d'aquest vistiplau de la UEFA la cosa anirà endavant.
Veurem què és el que acaba passant i què hi diu Tebas, entre d'altres. Tornant a la Lliga, l'Espanyol també, com el Barça, va perdre ahir. En el cas de l'Espanyol, a més, amb l'oportunitat d'empatar el temps afegit, amb un penal fallat per Puado o aturat per Pau López. Digue-li com vulguis. El cas és que l'Espanyol queda 9è amb 12 punts i, en canvi, puja la classificació el Girona, després de guanyar el València. Ara són tercers per la cua amb 6 punts. El Girona, que per cert ha sabut avui que Alejandro Francés en té per 6 setmanes per una lesió als lligaments del turmell esquerre.
Amb el Solà mirarem si el Girona ha de recuperar algun efectiu de cara al pròxim partit. Recordeu, el dia 18 contra el Barça a Montjuïc. I amb el Sergi Andreu analitzarem si aquest 2 de 12... És preocupant, tenint en compte que l'Espanyol, la veritat és que està jugant molt bé a futbol, malgrat els últims resultats.
I demà torna la Champions femenina. El Barça rep el Bayern de Múnich a la primera jornada de la Lligueta. Aquest partit es jugarà demà a les 9 del vespre, el podreu seguir a la TDG. I compte, perquè aquesta temporada els drets de la Champions els té Disney+. Per tant, si no teniu Disney, demà ens trobareu a l'antena de Catalunya Ràdio. Si teniu Disney, podeu sincronitzar la imatge amb el so de manera manual, com sempre. 3CAT també us oferirà alguns partits, com per exemple el de dimecres del Madrid contra la Roma per Esport 3.
Això serà demà. Avui farem la prèvia d'aquest Barça-Bayern amb la Ruth Vila i amb la caçatalents, l'Andrea Ors. Farem una prèvia a l'engròs d'aquesta Champions, buscant favorits i jugadores a seguir. Coneixent l'Andrea, m'imagino que seran jugadores poc conegudes i que us haureu d'apuntar a l'agenda per quan vagi avançant la competició.
A la Lliga F, el Barça va guanyar el camp de l'Eibar per 0-3 i es distancia dels perseguidors. Ara té l'Atlètic de Madrid, que va punxar a 4 punts, i el Madrid segueix a 7 punts, en aquest cas 5è. El Badalona va perdre el camp del Madrid per 3-0 i l'Espanyol també va perdre a camp del Sevilla per 1-0. El Badalona és desè, l'Espanyol és penúltim. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de les primeres rondes de Copa. A la masculina, 9 equips catalans s'hi trobaven. Destaca que l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite rebrà el Mallorca de primera divisió. Festa grossa, per tant, a l'Atlètic Sant Just. També hi haurà dos duels catalans, l'Espanyol, que jugarà amb l'Atlètic Lleida de segona federació, i s'enfrontaran el Reus de segona federació amb l'Europa de primera federació.
Això serà l'última setmana d'aquest mes d'octubre, que és una setmana neta de competició posició reservada per aquesta primera ronda de la Copa del Rei.
I a la primera setmana de novembre, la tercera ronda de la Copa de la Reina, on encara no hi és el Barça perquè disputa la Supercopa, sí que hi és l'Espanyol, que jugarà contra el València, el Badalona ho farà al camp de l'Osasuna, i l'Europa rebrà el Logroño. En ciclisme, l'equip Israel Premier Tech canviarà de nom i ja no esmentarà Israel. Ho ha anunciat el propi equip en un comunicat després dels aldarulls que va generar la seva presència a la Vuelta, entre d'altres proves.
Ja al tram final de la Vuelta van eliminar distintius, van anunciar, efectivament, que això passaria. Avui ho han anunciat, però encara no se sap com es dirà aquest equip la temporada vinent.
En waterpolo, els dos equips catalans que jugaran la fase de grups de l'Eurocup masculí ja tenen rivals. El Terrassa s'enfrontarà al Juk Dubrovnik i al Šibenik croats i al Duisburg alemany. El Barcelona jugarà contra el Trieste italià, el Dinamo de Bucarest romanès i el Zolnoki hongarès. En hoquei patins, el Barça ha perdut aquesta matinada la final del Mundial de Clubs de l'Argentina. L'Sporting de Portugal s'ha acabat imposant a la pròrroga per 3-2, després que el partit s'acabés amb empat a 2.
És curiós, perquè el Barça havia guanyat l'enfrontament en la fase de lligueta, per dir-ho així, però ahir a la final va palmar i no va aconseguir fer doblet de Mundials la mateixa setmana. El dijous havia guanyat el Mundial d'handbol, la Super Globe, i ahir s'esperava la d'hoquei, però en aquest cas no hi va haver sort a la pròrroga.
I en motor estàvem molt pendents de l'estat físic de Marc Márquez després de la caiguda d'ahir a la primera volta del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, i ens diu el Dami Aguilar que es perdrà els Gran Premis d'Austràlia i de Malàisia, que té una fractura a la base de la pòfisi coracoides. No em preguntis exactament on podem situar aquesta...
M'imagino que deu ser la zona de l'espatlla,
sí,
que és el que tenia
fotut.
Exacte,
era l'espatlla, per tant, i a més una lesió dels lligaments d'aquesta espatlla dreta. El tractament és conservador, per tant, això vol dir que en principi no hi haurà quiròfan.
La qüestió, tot i aquestes dues curses que es perd, tenint ja el títol guanyat, és que el Tro de Cervera recuperi bé aquest braç, que recordeu és el mateix braç que el va portar pel carrer de l'Amargura durant més de dues temporades. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Fins a quin punt esteu preocupats amb les dues derrotes del Barça de l'última setmana? I us oferim dues opcions, molt o poc. En quin grau es trobaria la vostra preocupació? S'acostaria al molt o s'acostaria al poc? Doncs molt o poc. Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, la Sònia Oleart ben pendent.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
En el seu últim acte de servei com a solter, senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tot bé?
Estic bé, em molesta una mica l'apòfasi coracoide, però de la resta estic bé.
Bé, per posar en ells, si és que poseu-ho en ells, no afecta. No, és fàcil.
Sóc l'equip amb més anells de l'NBA, vull dir que...
Estic acostumat. Clar, seria el 18è aquest, no, ja?
Aquest seria el 19è, el que em poso jo.
Ah, el 18, ja.
El 18 el van guanyar el 2024, sí.
Sou al Madrid de l'NBA.
Correcte. Gràcies, no ho sé.
Gemma de Mallorca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Molt bé.
Sí. Ganes de Champions, ja?
Amb ganes de Champions, i tant. També per superar el que ha passat amb el masculí.
Quan dius Dani de Sanabra s'entén la broma, però quan dius Gemma de Mallorca... Clar,
sembla que la gent es pensa que soc de Mallorca. No és la primera vegada que passa, ni l'última, segur.
Però ara, la gent ho veurà ràpidament, que Marcos de López, no hi ha cap lloc que estigui López, que jo sàpiga. Marcos, bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Sí, així m'agrada. Bons ànims...
I per què de Mallorca?
Com?
Perquè fa, perquè... fa la broma al costat...
Sí, però és com un títol nobiliari del Ducat de Sanabra, de les Terres de Mallorca...
Tot
i...
va començar amb Bernat de Soler, que va ser el primer que jo li vaig sentir aquesta...
Mira, els divendres tenim una altra broma, que és encara pitjor que aquesta, vull dir que...
La tertúlia dels Solers, tots es diuen sí, Soler. Sí, la Sònia està encantada amb aquesta...
Sí, sí,
feliç jugar a divendres. Se la veu motivada.
M'agrada molt aquest humor del Costa.
No, el que passa és que la cosa...
No, tu Costa no, del Costa.
Del Costa, dit.
Ah, val, val, val.
Tot de Costa.
Tot de Costa, efectivament.
Tot costa una dècada.
Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
Algunes sí, algunes es van quedar fregides de l'atenció acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
Tot costa una dècada.
A Alexia Putellas, després que el Barça guanyés la seva primera Champions, després n'han vingut dues més i...
Quina veu, eh? Quina veu tenia, eh?
Bueno, fa bastant, eh? 2021.
Bueno, però estava una miqueta cansada.
Bé, clar, sí, exacte. Sí, sí, tal com li preguntava al Costa, no havia dormit gaire, quedava clar amb aquella entrevista, que ens va atendre per telèfon l'endemà de guanyar una Champions, que això no...
No han fet
insòlid. Cada cop costa més, aquesta mena de situacions.
Guanyar Champions també costa més.
També, també.
En fi, molt oportú el recordatori de l'entrevista amb Alexia Putellas a tomb de la primera Champions del Barça, perquè, com ja ha quedat dit, demà torna a arrencar la Champions femenina ara, però anem al drama de Sevilla.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Alexis Sánchez amb la cama dreta picarà el penal a partir de la indicació del VAR. I va Alexis, pica el penal, gol! Gol del Sevilla, marca Alexis, minut 12 de la primera meitat. Juga a l'espai la pilota al Sevilla, ataca Vargas, entra dins l'àrea, cedeix cap a Isaac Romero i ara sí que no perdona. Fa el segon al Sevilla, després de tenir-ne dues de claríssimes. A la tercera, Isaac Romero. Pedri la té, l'envia a l'interior de l'àrea i arriba Rashford. Rashford! Gol! Gol, 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 gol! Rashford! Sevilla 2, Barça 1. Januzaj la juga per Agumé. Agumé cap a Adams. No hi ha fora de joc de l'Opa que entra, que és Carmona. Continua encara Carmona. Banda dreta, entra dins l'àrea. Xuta Carmona, gol! No s'ho creu ni ell com l'ha fet, però l'ha fet. Etxuc entra dins l'àrea, la cedeix, gol! Gol d'Acor Adams i provoca la segona derrota consecutiva del Barça. Final del partit, el Barça ha perdut de forma dolorosa i contundent per 4 gols a 1 al Sánchez-Pizjuán.
Una mica de canya dels Green Day, tota la que no va tenir el Barça ahir a Sevilla. És veritat que no tot el partit igual, però perdut del minut 1 al 90, i això explica aquest correctiu, aquest Sevilla 4, Barça 1, en una primera part infumable del Barça des de qualsevol punt de vista. Després ho va intentar la segona part, i el més collonut del cas és que... M'atreveixo a dir que si Lewandowski fot a dins el penal ara estaríem parlant d'una victòria del Barça, però no hauria estat de cap manera just amb el que havia passat en un partit en què el Sevilla va estar millor, més centrat, més ben posat sobre el terreny de joc i al capdavall doncs es va acabar enduent els 3 punts, em sembla a mi, amb tota justícia. Sí, després parlarem del desgavell arbitral, però això pertany al capítol de fils secundaris. Dani, Gemma, Marcos, així, a primer cop d'ull, ara obrirem el laboratori i analitzarem totes les falles del Barça, que en són unes quantes, però a primer cop calent, que us deixa el partit d'ahir, i si voleu, a tomar amb la pregunta que fem avui, que us deixa la setmana del Barça.
Jo començo contestant la pregunta, si vols. Jo estic molt preocupat.
Molt?
A veure un moment, si molt preocupat vol dir tinc dubtes de Flick, s'ha de fer fora l'entrenador... No. Però si molt preocupat vol dir Això a mi no se m'assembla el Sheet November, em sembla que és una altra cosa, i començo a pensar que és difícil que aquest any sigui igual d'especial que l'anterior. Sí, estic molt preocupat per això. Perquè em sembla que és una tendència, crec que el partit de la Real Societat no va ser bo, crec que el partit del PSG t'atropellen, però bueno, té l'asterisc que és per mi el millor equip del món, i ahir no hi ha cap asterisc. No em val ni que estiguin cansats, ni que no hi era la Min. Hi ha futbolistes, Dani Olmo, no ho acabo d'entendre, no el que passa amb aquest jugador. No hi és Fermín. I ho té tot ja per, vinga, va, tira la porta va, i fes... No. Està jugant pitjor, encara que quan estava competint amb Fermín. Ferran Torres és espectacular l'any que estava fent, però ahir no va tocar bola. Lewandowski és un dels millors davanters de la història, no va tocar bola. I al final els que xuten a porta són Ronnie Bargi, o Bardagi, i Marcus Rashford. Aquests són els únics tios del Barça que generen alguna cosa en atac. A mi això em preocupa. Em preocupen declaracions que veig que no són molt greus i són ben educades i ben tal, però a mi em preocupa o se'm fa estrany, diguéssim, veure Cubarsí, que repeteixo, té tota la raó del món, dir que els davanters no... Potser m'estic avançant a...
No,
els davanters no pressionen i llavors ens arriba la feina a nosaltres. Pedri, que també té tota la raó, dir que quan ens pressionen a Frenkie de Jong i a mi, és el central el que ha de treure la pilota jugada i no sempre surt bé i tal. El que va dir Flick dels egos. Són una sèrie de declaracions i d'entorn i de música que escolto que a mi no se m'assembla gens a la temporada passada. Perquè el 6 de novembre van ser alguns accidents, algunes pilotes perdudes, alguna errada d'un porter, alguna... Bé, però va incloure tot... grans partits. El de l'Atlètic de Madrid, que és desembre, no és novembre, però és un molt bon partit.
El 6 de novembre hi havia partits on hi havia més incapacitat que... Recordo, per exemple, el partit del Leganés, que et fan un gol només començar i està remant tot el partit i no hi ha manera. El de
no,
les
no t'atropellen, com a Vallecas, i ahir t'atropellen.
Però el que vull dir és que allà, si de cas podies acusar l'equip de no tenir recursos en atac, els dies que no hi era la Min, que alguns dies sí que hi era, però no de... Vaja, és que em surt la paraula en barbarisme, la patxorra d'ahir. Sí, sí. Com entra el partit d'ahir al Barça, és molt difícil que salvis un partit d'elit. Ara pregunto a la Gemma i al Marcos, però com el Dani ja s'hi ha referit, Laia de Tudel, bona tarda.
De Tudel, què tal? Bona
tarda. La Laia ve a fer-nos escoltar precisament els documents que ens van cridar més l'atenció per la seva sinceritat al final del partit.
Sí, i ràpidament, avui ha estat el dia de postpartit, una mica tocava analitzar el partit, però el vestidor del Barça no ha tingut gaire temps perquè, bé, més que temps, és que no hi havia jugadors. Exacte. Avui han fet un entrenament molt suau, la majoria de jugadors eren fora amb la selecció, per tant, no diríem mal dia per fer tota l'anàlisi amb els jugadors, el cos tècnic sí que l'ha fet. La sensació...
Deixa'm dir, Laia, que en l'anterior aturada, que venia després de l'empatar al camp del Rayo i els egos i tal, Flick va dir, no, ens anirà molt bé l'aturada perquè treballarem i tal, i jo vaig pensar, amb qui?
Doncs...
Però li va sortir bé, perquè van tornar com un coet. I ara m'aferro a això, que potser la distància és el que els espavila, perquè...
Bé, la sort és que, diríem, tens Rafinha, Lamine, que estan lesionats, amb ells sí que podrà treballar, tot i que ells no van participar, clar, però es
podrà
preparar.
Fotre una xapa, però al camp no.
Sí, pel pròxim partit, sí, per quan tornin. Bé, la sensació és que han deixat de fer bé les coses que sabien fer, això ho hem vist tots. També és cert que algunes veus recorden que l'any passat, una mica el que deia el Dani, no?, van passar per un mal moment, amb aquest xic novembre i desembre, i van remuntar-ho, i que ara estan convençuts que també ho faran. El missatge, però, que ha sortit del vestidor per part dels jugadors que han parlat als mitjans de comunicació ha estat autocrític. Ahir, després del partit, ho sentíem, com també després del dia del PSG, identificant molt bé allò que han fet malament, i un dels més clars va ser Pedri Adazón.
Sí, creo que en la primera parte no tuvimos ni intensidad, ni calidad con el balón, no sabíamos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y lo intentamos hablar, lo intentamos corregir al descanso, hemos salido un poco mejor, pero creo que no hemos estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido.
Aquest era Pedri, en aquesta línia també assenyalant la poca intensitat en aquest cas amb què sortia l'equip, Pau Cubarsí, Esport 3.
És un camp complicat, però jo crec que no podem sortir amb la intensitat que requeria aquest partit. Hem sortit, jo crec, que adormits, no vull posar ni excuses de...
Doncs se'ns ha quedat...
S'ha enganxat. Com el partit del Barça.
El document, al final del document, Cubarsí deia que els havia faltat pressionar com ho feien l'any passat i que no pot ser i que ho han de recuperar. En fi, resumint, intensitat, no sabíem què fer amb la pilota. A mi aquest, ara obrirem el laboratori, em sembla el més preocupant de tots.
És greu.
Perquè el Barça, segons com, ja era un equip que donava facilitats al darrere l'any passat, però no saber què fer amb la pilota no havia passat mai. Deia Pedri també, tiraven la línia quan no tocava, que és una... Vaja, és un tema gairebé des que va arribar Flick. Ha d'arriscar tant, etcètera, etcètera. En fi, doncs Pedri, i no és el primer jugador que ho diu, qüestiona si la defensa sempre ha de ser tant.
L'any passat ningú deia res de tot això.
Íñigo va haver-hi un moment que va dir que no calia...
Que era molt arriscat.
I, de fet, però... jo crec que la van matisar durant la temporada l'alçada de la línia.
Gemma, Marcos.
Per mi, el Barça ahir, sobretot durant la primera meitat, no va comparèixer, no va aparèixer en cap moment. Crec que és el partit més dolent des que està Flick a la banqueta. Crec que és el partit amb menys segell Flick des que ell està a la banqueta. No sé ben bé què passa, no ho acabo d'entendre. Crec que no hi ha excuses de si havien jugat també entre setmana, perquè els jugadors professionals estan més que acostumats a tenir aquesta càrrega de partit. Crec que tampoc justifica amb les baixes que té, que crec que són clau, Rafinha i Fermín, crec que et donen aquest puntet, sobretot a l'hora de pressionar, i la mina, evidentment, però sobretot amb el tema de la mala llet damunt la gespa. A mi em falta mala llet, em falta un líder que pressioni, que tiri endavant l'equip, i no el trobo sense Fermín, sense Rafinha. Lamine no és aquesta la seva feina, evidentment és desbordar per banda dreta, i també podríem obrir el capítol aquest que hi ha hagut amb la selecció espanyola, perquè jo crec que si Lamine es pogués esborrar perquè no està bé, ahir hagués estat damunt la gespa, ni que sigui els últims minuts de partit. Preocupada.
Fa tota la pressió, la sensació que el Barça ha sacrificat el partit de Sevilla,
sí, sí,
perquè Lamine no se'n vagi amb la selecció espanyola. La veritat és que desconec com tenia el pubis ahir Lamine, però la impressió és que... Clar,
tenia, segur que la banqueta hi hagués estat en algun minut.
Per 20 minuts a no tenir-lo és una diferència.
Això que dieu és bastant gros, Vull dir, ho entenc, però... Jo
això és una suposició, però tal com s'han desenvolupat els esdeveniments, a mi em sembla bastant, bastant clar, perquè si...
M'estàs dient que Lamine podia jugar ahir?
No ho sé. El que sí que sé és que el Barça no va fer un comunicat el dimecres a la nit, al matí. Estava esperant no sé ben bé què, i la Federació Espanyola pel mig el convoca i s'ha acabat el bròquil, ni Sevilla ni història.
Però aquí divendres passat el Ferran Martínez ens explicava que dimecres Lamine no podia ni estirar-se al llit.
Que sí, però que també és veritat que les molèsties aquestes van i venen. És a dir, jo, si el Barça hagués tingut clar que Lamine no podia jugar a Sevilla, no fa el comunicat divendres a la tarda, el fa dijous al matí.
Bé, i si vol esperar saber, vull dir, no t'entenc.
No, cap pressa.
No estic criticant el Barça, estic dient que a mi la impressió que em fan els esdeveniments és que el Barça estava esperant a veure si podia comptar amb Lamine per Sevilla, i quan hi ha la convocatòria de la selecció espanyola, pel que sigui, perquè no es posen d'acord, perquè no s'entenen, perquè De La Fuente tira pel dret, diuen, doncs fora, baixa i a dormir. Això és el que a mi em sembla, però és una mera concatenació de fets, si voleu.
Sí, i el que comentàvem, preocupada potser tampoc és la gran paraula, perquè com dèiem estem a l'octubre i encara queda molta temporada. Però sí que em falta una mica més de passar endavant de molts jugadors. Crec que falta un líder. Tornem a repetir la baixa d'Iñigo Martínez. Crec que és una baixa delicadíssima per al Barça. Pau Cubarsí ha perdut el seu company de línia i ho pateix cada cop que juga, jo crec, amb Araujo, que encara no acaba d'entendre bé quan ha d'avançar i quan no. Més enllà, el debat de la línia defensiva, si ha d'estar sempre tan avançada, jo crec que el Barça a dia d'avui no és un equip per tancar-se al darrere, per als jugadors que té damunt la gespa, i no podria competir d'aquesta manera.
Marcos.
Per mi és el moment Flick. Ara mateix és el moment, perquè lo d'ahir va bé. Va bé perquè ja no hi ha excuses, ja no... No,
sí, però no, també no. Va anar bé la del Rayo, no, amb això...
No, va bé. O sigui, si fas una remuntada no passa res, no.
Això és veritat.
És l'equip té uns problemes, i no és un problema futbolístic. Després ja parlarem d'intensitat i del que vulgueu, però és un problema futbolístic. L'equip a Mallorca, Levante, Rayo, Oviedo, Sevilla, no juga bé.
I contra la Real Societat tampoc.
I Paris Saint-Germain.
Però és veritat que els que marcarien una tendència són els de fora de casa.
No juga bé a futbol. Va guanyant, va empatant, un dia Joan García, un altre dia Lewandowski, un altre dia Rafinha, un altre dia Lamine no, perquè no ha estat. I crec que el problema real és que ara Flick té que prendre decisions, resetear l'equip. No resetear-la tàcticament, que també, sinó emocionalment. Aquest equip no és el mateix equip de l'any passat, bàsicament perquè no està Íñigo, i no està Rafinha, i no està Fermín, i no està Lamine, i no està Joan García. O sigui, té que resetear l'equip i donar-li una consistència i un equilibri que no té. O sigui, que el Sevilla
al minut 30 pugui marcar-te 4 gols,
sí, sí,
això és terrible per al Barça.
És que aquesta és una diferència, que una cosa és que et passi la mà per la cara al PSG i una altra és que el Sevilla, que jo crec que és un equip...
Amb Alexis Sánchez, amb 40 anys...
Compte amb Tocopillano.
No, o sigui, jo, si va jugar a l'Arsenal, i li tinc molt de carinyo, però vull dir que té 40 anys, o 37 o 38... I...
37, crec que en té.
36 o 37, però...
Déu-n'hi-do. En fi, que... Bé, hi ha preocupació a la nostra taula. Recorda aquells temps en què hi havia una gran divisió entre el gol nord i el gol sud? En què...
No. Si jo ara fas com el Marcos, diria, estàs preocupat, estàs... Com va passar l'any passat.
L'any passat...
Algú es va enfadar perquè ens van preocupar una mica.
L'any passat...
Al principi del 6 d'novembre...
Sí, estic d'acord.
Veia coses que l'equip tenia, i ara crec que l'equip té que pensar que ja no és el mateix. O sigui, els jugadors, o sigui... l'aspecte con el que surten, diguem, l'aspecte. Surten mandrosos, o sigui, com si no es juguessin res.
Sí, sí.
Això, per un equip com el Barça, és intolerable.
Farà 37 al desembre. Encara té 36, Alexis Sánchez.
Xaval.
El feia un pèl més jove, però... Bé, la veritat és que físicament aguanta bastant, perquè hi va córrer.
L'edat de... Vaja, la generació de Busquets, que ha anunciat que retira...
Lewandowski. Va més a la pressió al Tocopillano que...
Preferiries tenir Alexis que Lewandowski.
No estic dient això.
Si et deixa manipular una mica...
No sigui trampós, va.
De dos dilluns sense manipular.
Torque Lab.
Avui el laboratori ve carregat perquè, com deia el Marcos, el Barça en primer terme, després en té altres. La predisposició dels futbolistes, que hi va ser nefasta, el 36, que després en parlarem, però té un problema evident de futbol. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Un problema futbolístic que jo diria que té dos eixos. L'un és el defensiu, al Barça li fan ocasions gairebé sense problema. Això no és especialment nou. I el que hem incorporat aquesta temporada és una incapacitat amb la gestió de la pilota que, com a mínim en els dos últims partits, que no li coneixíem al Barça. Si et sembla, si és que no ho vols lligar tot, que també seria una opció, podem començar per la part defensiva i et faig una passada en forma de dada que explicava l'Àlex Del Mas ahir al Club de la Mitjanit. Sí. El Barça de mitjana recupera 5 pilotes menys que la temporada passada i 3 menys en camp contrari. Mm-hmm. El Bernat també a la TDT va fer un escàner molt complet al respecte, però en definitiva les xifres avalen que el Barça està pressionant pitjor i, per tant, defensant pitjor.
Sí, jo crec que és difícil que la víctima no sigui la línia defensiva quan no pressiones bé. O sigui, després entrarem en el tema de la línia alta, però és que si el Barça no pressiona bé, i en això diríem que m'agrada que Cubarsí, que és jove, posi, diríem, el dit a la nafra, no? Perquè podria guardar-s'ho, però crec que vol dir que els del darrere ho estan patint, que o els de davant es posen les piles o, si no, és impossible defensar bé. Crec que totes aquestes dades marquen aquesta tendència col·lectiva, però compta amb les tendències individuals que va marcar el Bernat Coll, no? Rafinha fa el doble d'esforços de màxima intensitat que Rashford o Lamine Yamal. El doble, que Lamine Yamal ha anat baixant la seva predisposició a esforços de màxima intensitat en la pressió, però és que Rashford ara descobrim que al United veiem els highlights, o veiem tot el que donava en atac.
Que Rashford no era el tio més esforçat del món, més o menys se sabia, no?
Sí, però el que vull dir és que una cosa és saber-ho i una altra cosa és patir-ho.
Ja.
O sigui, una cosa és saber-ho i mirar i dir, ostres, com ahir, no? I ahir va ser, per exemple, escollit el millor jugador per l'audiència.
Bé, però per incompareixença, Sí, no, és que no teníem més triat, sí. Ara tampoc.
Bé, és veritat. Però vull dir que, clar, queden les coses que va fer bé en atac, no?
Sí.
Però és necessari que els davanters col·laborin i que la seva feina sigui global. I no estic criticant a Rashford, ni molt menys. Em sembla que està fent un bon inici de temporada, però el Rashford del United no serveix. O sigui, és ell que ha d'aportar el Rashford del United en atac, si vols ja ens va bé, però aquí ja ha d'afegir un plus, perquè és que, clar, si no hi ha Rafinha, Lewandowski ja dissimulava amb el seu treball la temporada passada, a Lamine Yamal la tendència és que reguli aquests esforços de màxima intensitat, Rashford no ho ha fet mai, doncs clar, si no hi ha Rafinha, l'únic que ho fa és Ferran, i com diu el Dani ahir, semblava que li faltava una mica de gas. Jo crec que aquesta és la primera assignatura, o el Barça millora col·lectivament i es predisposa més esforços de màxima intensitat individuals o continuarà defensant malament. Després els equips no et permetran recuperar tant la pilota del camp rival perquè jugaran més en llarg, això pot passar, però tots els paràmetres apunten a un descens en aquest sentit. I el tema de la línia, que deia la Sònia que es va matisar, em consta que l'equip està treballant amb la idea de regular l'ascens de la línia. Però no és tant que la línia no estigui tan alta, sinó saber quan has de córrer cap enrere. Sí. Un retrocés a temps és una victòria.
Clar, però això necessites jugadors molt intel·ligents, eh?
No, clar, necessites jugadors amb experiència.
Han de decidir sobre la marxa.
I coordinats.
També.
Sí, amb experiència i intel·ligència. Bé, coordinats tant per pujar com per baixar, correcte. Però és que ahir és veritat que si l'equip no pressiona és molt difícil coordinar la línia. O sigui, ahir la línia Araujo i Koundé els va costar molt marcar-la on la posava Cubarsí quan la pilota estava a la banda de Cubarsí, però és que venen de no pressió, de pèrdues, de pilotes dividides, i clar, en tot aquell caos, ordenar la línia és un miracle, és impossible. Aquí és el tema és quan retrocedeixes, i qui marca una mica, aquesta és una situació de retrocedir, però això és una qüestió de treball que a més l'equip ho està i està posant-hi, diríem, tenen el diagnòstic fet, i per tant és una qüestió que potser amb el temps i amb la continuïtat passarà, però hauràs de retrocedir menys si pressiones bé. O sigui, el que passa és que segurament al màxim nivell tu no pots mantenir la pressió sempre, diríem, al màxim el rendiment, perquè el rival també juga, com per exemple contra un equip com el PSG o com l'Inter a les semifinals de la Champions, i per tant has d'estar preparat. I això no ho pots adquirir un dia, ho has de convertir en un hàbit i entendre, doncs, que quan el passador pot aixecar el cap, el que has de fer és començar a córrer cap enrere, perquè si no és molt fàcil que et castiguin.
Clar, quan parlem de la pressió individual de futbolistes, has citat una sèrie de jugadors que estan lesionats i que hem d'interpretar que un cop tornin, Rafinha, Fermín, òbviament recuperaràs aquell punt de pressió que sí que tenies, però hi ha d'altres, com el cas de Lamine Yamal, que en això jo crec que ha fet un pas enrere, o fins i tot Rashford, que tindrà molts minuts, o Lewandowski, que tindrà molts minuts, que per ànima no els hi surt. Aleshores, aquí la solució, o per cames en el cas de Lewandowski, segurament, aquí la solució que ha de ser variar el plantejament quan tinguis aquests futbolistes?
No, per mi no. Per mi és que Lewandowski jugui minuts concrets, i que Rashford, que té cames, perquè, home, és que té cames, és que si diguessis, no, és que Rashford no li pots demanar, a veure, si és un atleta, vull dir, és una qüestió simplement...
Tu creus que Flick fins ara no li ha demanat?
Bé, potser li ha demanat, i potser és una qüestió que ha de millorar, no? O sigui, estic segur que Flick li ha demanat, el que no estic segur és que encara no s'ha aconseguit, però no crec que s'hagi llançat la tovallola amb Rashford. Ja. Vaja, si ara Rashford arriba aquí com a quart davanter i els minuts que jugui no cal que pressioni,
no, el que passa...
hem fet un fitxatge una mica innecessari.
Jo no crec que sigui una cosa de no voler, però...
No, però has d'estar habituat.
És que em recorda molt una... No recordo si va ser amb Luis Enrique o amb Valverde, que va tornar a Deulofeu d'una sessió i jo crec que era amb Luis Enrique.
Luis Enrique
s'esgargamallava intentant fer-li entendre que o quan no tenia la pilota aportava o no podia jugar. Sí. I veies Deulofeu intentar-ho, però no tenia ni la més remota idea de com prendre una pilota. És a dir, és que fins i tot...
Pues aprendre.
Ja, però Rashford no li ensenyaràs ara.
Bueno, pues, sí. Home, però Rashford tampoc és un veterà de... Vull dir, Rashford és un jugador...
Bé, aquí bueno, és jove, però una cosa, és jove, però porta molts anys.
Sí, però és veritat.
Canviar, invertir tendències...
És veritat, però també et dic... Sí, per això juga al Barça, i per això ens l'han cedit. Si no, valdria 120 milions d'euros. Però el tema és... home, hi ha jugadors que a vegades entren en un ecosistema i hi ha algú capaç de dir-los és que si treballes defensivament... És que ets un jugador, ets jugador top 10 del món. Vull dir, això és el que li ha faltat. I jo, per tant, no llenço la tovallola que ho aconsegueixin. Ja sabeu que per mi Rashford és una moneda a l'aire com Joao Fèlix. o sigui, si et surt bé és win-win, però no és normal que un jugador d'aquest talent no hagi explotat, i per tant hi ha tares, és lògic, i jo crec que però jo estic convençut, jo veig a Rashford una qüestió física i el veig capaç d'interpretar sí, aquests esforços
físicament assegurat,
si ens en sortim.
Ricard, deixa'm que et posi una medalla, perquè recordo que abans de l'estiu tu vas dir al Barça d'anar a buscar un davanter que compensi justament en això el que no ens donarà la minya mal. Vaja, crec que era exactament així l'argument.
Sí, mira, no ho recordava, però és veritat que quan apuntàvem el tema Luis Díaz,
sí,
no?
Sí. Clar,
és que són aquests motorets que tant et donen en atac o en defensa. I...
Això Ferran no ho hauria de fer. Ferran és un
bé,
tio que...
Ferran,
no, si ja no, pressi, ja no tens intensitat.
No, però Ferran ho fa, Dani.
Ahir no.
Però ara estic, jo estic parlant
Ferran
una mica...
Ferran no és dubtós en això. Sí,
sí, una mica línies generals.
Llavors el tens.
Sí, però Ferran és el substitut de Lewandowski.
Bueno, ara no està clar si Lewandowski és el substitut de Ferran.
Mira, t'ho faig... Mira, us ho faig...
Que no juga a la banda, ja.
Us ho faig fàcil. Dels tres, dos han de pencar com a bèsties.
Exacte.
D'acord. Doncs dos que no penquin fan una davantera descompensada.
Per tant, han de jugar sempre Rafinha i Ferran.
O Rashford s'ha de posar les
piles. Fermín ja el posa en una segona fila, que aquí la comparació seria dolorosa.
I si vols que hi hagi dies com que Lewandowski, doncs, d'allò, doncs, perquè hi ha dies en què probablement no necessitis tant aquesta pressió, bé, hi ha calendari, o hi ha minuts, fins i tot, que el partit està més tou, i per tant, que Lewandowski treballi, tingui menys volum, perquè Lewandowski a 25 minuts et pot treballar més que a 80 o a 70, doncs és una qüestió, simplement, d'anar equilibrant això. Si no, al darrere patiran, perquè és que, a més, com diem, sí, sí, falta al darrere aquest punt d'experiència, bagatge i recorregut per dir, ara hem de tirar la línia enrere, que no estan pressionant, que el passador té el cap a dalt, oblideu-vos d'anar cap amunt, i tot això encara és la línia, com deia la Sònia, és una línia verda, una línia tendra que ha d'agafar minuts, i el que està patint és, ara, problemes de confiança, perquè veu que això va avançant i per això jo crec que ahir Cubarsí és clar com diu, aixeco la mà un moment, aviam, no sé si algú pot rescatar-nos de tot això. Però clar, aquest aquí, és un hàbit que el Barça ha de recuperar.
Aquí, clar, no és el mateix que Íñigo foti un ronda al final d'un partit que ho faci Cubarsí, que serà un grandíssim central, però té 18 anys i en això l'ascendent que tenia Íñigo, que era capaç de fer crítica fins i tot en victòries, doncs...
Correcte,
és possible que es trobi a faltar, també us dic que si el gran problema del Barça és que s'han anat Íñigo, és que l'invent era molt fràgil.
No, el gran problema del Barça és que no pressiona com pressiona.
D'acord.
Per mi,
D'acord, aquest és un. Per mi no és menys petit el problema amb la pilota. Ahir Pedri, probablement el migcampista més dotat per saber què fer amb la pilota ara mateix, diu, no sabem què hem de fer amb la pilota. I clar, vens de PSG, marcatge a l'home al mig del camp, ahir Sevilla, encara més físic, perquè els tres animals que va posar al mig del camp feien por, marcatges individuals, i la conseqüència, ho explicàveu en forma d'intervencions de Pedri, de Jong, fins i tot d'Olmo a la TDT, vaja, és que la meitat de la meitat del que és habitual en ells, i vaja, acabava sortint la pilota per Koundé, que és evident que no està cridat per això, si no ho feia per Araujo, pitjor encara.
Aquesta frase assenyala el seu entrenador.
Totalment, sí. Uh-huh. És que jo crec que els jugadors, la part imputable d'ahir és que surten a passejar, i quan es posen a jugar ja van 2-0, i la part de l'entrenador és que no hi ha reacció a res del que ha proposat l'equip rival.
Les solucions però te les han de portar des de la banqueta.
Això ja va passar dimecres, el que passa és que et passi la mà per la cara al Luis Enrique, més o menys es pot assumir que te la passi Almeida, Hansi.
Pues va passar.
Sí. Jo crec que avui he fet un treball una miqueta per mirar més enrere, perquè, com dius, el denominador comú dels dos partits ha estat que t'han jugat home a home a dintre, al mig camp. El PSG és veritat que quan pressiona igual a parella, el Sevilla no aparellava, jugava 4 contra 3 al darrere, però al mig camp no negociava, que les tres bèsties anaven... Cadascú en perseguia una. Mendy, Gomé i Sou. I per tant, són dos partits que tenen el mateix comportament, però compte, perquè com diu el Dani, la primera part contra la Real Sociedad és fluixa i la Real fa el mateix. amb Torrientes, Gorrochategui i Pablo Marín.
També.
Home a home, al mig camp, persecucions individuals. Però és que si ens anem més enrere, el Rayo t'iguala tot el camp, que la temporada passada ja et va fer mal. Si ens anem més enrere, l'any passat a Noeta, la Real d'Imanol t'iguala tot el camp. Cada cop que el Barça ha tingut partits de duels individuals, ha patit. Perquè en el duel individual... doncs de cop i volta el Barça ja no pot progressar amb els jugadors que generen el joc, i es troba molt a faltar. I aleshores aquí hi ha solucions. Que ara recordo un Torquelab d'ara fa un any, o una miqueta menys, a Noeta, que si no recordo malament no hi havia Lamine Yamal, i vam estar parlant de que potser amb Lamine Yamal l'equip hauria trobat davant d'aquesta pressió home a home un jugador que pot girar la defensa. Ahir ni Ferran, ni Rashford, ni Lewandowski poden rebre una pilota i girar per atacar l'última línia, perquè no tenen aquestes condicions, no les tenen. O sigui, tenien un jugador enganxat a l'esquena i no són capaços de girar. Per girar has de tenir un talent per el control orientat amb molt poc espai, pel canvi de direcció, i això que et pot donar la mínima mal. Per tant, ahir passa una tempesta perfecta. Al darrere surt Araujo i no surt un jugador capaç de conduir i dividir, com fan ja Eric i Cubarsí a la segona part. Valde ve d'una lesió, Gerard Martínez incapaç de superar l'un contra un per generar aquest avantatge, i si els del darrere no generen avantatges, els del mig camp no els alliberes, perquè les tres bèsties no necessiten fer cap ajuda. Estan perseguint Pedri, De Jong i Dani Olmo. Sí que ara penso que quan canvia de banda Rashford i Ferran, el que vol Flick, que ja intenta reaccionar, és donar més amplitud. Posa Ferran a la dreta perquè Rashford li aguanti més l'esquerra, per no molestar el mig, perquè al mig és on hi havia el problema. Si els tres jugadors de tres migcampistes eren capaços d'obrir espais, com que els tres perseguidors els acompanyaven, els passadissos que tenien els centrals, si els dos jugadors de les bandes obrien, és que per dintre hi havia molt espai per aquesta conducció. Si en canvi Ferran anava molt per dintre, hi havia més nosa, perquè hi havia més jugadors, no? I si els del darrere no generaven l'avantatge, era difícil jugar. Si els davanters no poden girar, si els defenses del darrere no poden generar un avantatge, el Barça s'ofega. I si Cubarsí aixeca la mà amb la defensa, Pedri aixeca la mà amb l'atac i diu, escolta'm, que és que no hi ha manera de poder encadenar passades, de poder dominar, de poder governar, de poder traspassar el mig camp i jugar a camp rival. També vull aclarir i vull posar en la tempesta perfecta que ni Pedri, ni De Jong, ni Dani Olmo probablement estaven en el moment de més espurna després del partit de Champions, i per treure't a Mendy o a Gomé o Sou de sobre, has de tenir un esperit despert i especialment estimulat, perquè no és fàcil desempallegar-te d'ells. I jo crec que es genera aquesta situació. Però, mirant enrere, duels individuals, ens ha costat molt processar-los, interpretar-los. Per tant, també sabem quin és l'escenari, és el que costa, i hi ha molts recursos. A la segona part, Pedri fa una jugada amb Rashford, que recordareu a la banda, que deixa d'esperó i gira, i Rashford li torna. És que si el defensa connecta amb el davanter, però els migcampistes estan actius i reben de cara, o sigui, ja has guanyat l'avantatge. No cal que sigui a través del migcampista, però has de coordinar bé la passada.
No, és que no pot ser a través del migcampista, perquè tens tres duels individuals.
Correcte.
Que físicament
simplement
perds.
Del migcampista només si tu atreus una ajuda, però si no atreus l'ajuda, com dius, has de jugar amb el llunyà perquè deixi de cara al volant. I en aquest cas ni el llunyà era capaç de deixar una pilota de cara, ni la passada era bona, perquè Araujo i Cubarsí no van estar especialment encertats, i es precipitaven molt ràpid amb aquesta passada perquè no trobaven els migcampistes i diríem que els hi entrava una mica de pànic, ni els volants estaven molt hàbils per anar a la descàrrega del davanter. O sigui, que tot plegat es va juntar, i aleshores és quan l'equip s'encalla i s'ofega. Jo crec que és una qüestió també simplement de fer un bon diagnòstic, de posar-hi els cinc sentits i no esperar que vingui Lamine Yamal o jugadors que puguin fer això, o Rafinha, que et pot picar l'espai, sinó que amb els jugadors que tens tinguis capacitat per resoldre-ho. Si després ve més qualitat, tot serà més fàcil.
Gemma, Marcos, Dani, de tot el que explica el Ricard, que us sembla més difícil de resoldre? La poca solidesa defensiva, la capacitat de trobar solucions en pilota?
A mi el que més em preocupa és la solució en pilota. Crec que també té molt pes que Cubarsí estigui ara jugant al costat esquerre, perquè si des de la sortida inicial ja tens complicacions, perquè no estàs amb la teva cama bona i a més t'acompanya a l'altre costat Araujo, que realment qualsevol equip el deixa sol perquè sigui ell qui decideixi la passada final, crec que ho complica molt. Però em preocupa el que explica el Ricard de el Barça què pot fer amb la pilota quan hi ha el marcatge de l'home a l'home. No sé si amb alguna passada en profunditat a l'espai, sense Rafinha crec que és molt més complicat girar-se, com explicava el Ricard, però clar, és que tens jugadors amb un talent que no pot ser que el Sevilla et passi per damunt i que no siguis capaç de superar la pressió que et duen a terme. És que és impossible. Que ho faci el PSG, d'acord, no et preocupa tant, però que el Sevilla sigui capaç de tancar-te i no deixar-te sortir còmode en pilota és preocupant.
Marcos?
Per mi la pressió, perquè la pressió és voluntat. I si aquest equip pensa que és el que era, tenim un problema.
A mi em preocupa zero la part defensiva. Crec que el Barça, no tan malament com ara, però el Barça de l'any passat defensava de forma no deficient però molt arriscada, encaixava molts gols i no passava res perquè a dalt generava tant que la balança es compensava a favor de l'atac, i al final els marcadors eren molt avoltats però el Barça normalment guanyava. A mi em preocupa que tu no generis a dalt. Jo és que em conec les tertúlies, i a Madrid ja avui, o sigui, totes les tertúlies són: és que el Barça, clar, és que arrisca molt, és que tira la línia i està jugant a la ruleta russa, és ja que no defensa
l'any passat, no,
però és això, que l'any passat ho va fer i va arribar a les semis de Champions i va guanyar la Lliga. Per tant, no em preocupa això. A mi em preocupa que Dani Olmo no generi futbol en atac, que Lewandowski no estigui fi, que Ferran no sé què, i poso també els que no hi eren ahir i estan lesionats. O sigui, em preocupa que el Barça no generi en atac tant com la temporada passada.
Doncs té feina Flick, i evidentment feina els seus futbolistes, per implementar les solucions que trobi el tècnic alemany. Ricard, avui ens ha quedat segurament el Torquelab, a part del més extens,
més intens escolta'm, deixa'm dir que ja ho comentat, però el millor és que som a l'octubre. Hi ha equips que cauen a l'abril, és a dir, que van fent, i a l'abril de cop i volta es troben amb tots aquests problemes. No? Trobar-te tots aquests problemes a l'octubre, et fan una foto d'obligar-te a reaccionar. O sigui, jo veig impossible que el Barça no reaccioni a situacions que som nosaltres capaços d'interpretar. Imagina't tota la profunditat de càrrega que tenen ells, que arriben a molt més, perquè en saben molt més, que tenen molta més informació. O sigui, hi ha molt volum per treballar i és una qüestió de posar-s'hi. Jo...
Però porten un any de càrrega. És a dir, sento declaracions, algunes de gent que opina, però altres de futbolistes com Íñigo Martínez, a l'Aràbia Saudita, dir que és que ens portava tant al límit que, o sigui, és com si està universalment acceptat que dos anys seguits de fliquisme crema.
Com també cremava el guardiolisme i el cruifisme.
Se li passava molt. El segon any els jugadors deixaven de
cor. Quan vam
entrevistar Serna, poc menys que va dir que els defenses amb Cruyff eren gent putejada, i l'invent va durar...
4 anys.
No, més. Com
sí, esperem però, que el fliquisme...
4 lligues seguides d'anar de Copa d'Europa.
Sí, no sigui com el bielcisme. Sí, no, clar, és que el fliquisme no el coneixem gaire, ja, perquè no hi ha gaire marge d'estudi.
Sabem que són etapes curtes. El Bayern, sí, curtes, Alemanya, això ho sabem, però vaja, ell no ens ha enganyat, perquè ja quan el van renovar va dir que ell no s'hi volia aterritzar. En fi, de moment centrem-nos en aquesta temporada i esperem que Flick sigui capaç de reaccionar i amb ell els seus futbolistes. Ricard, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i parlarem precisament de Flick, que ahir, després del partit, estava estranyament positiu. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo ja he comprat un cupó del sorteig de l'11 de l'11 de l'11.
Home, tu vols el premi dels 11 milions, reconeixo. O un dels 11 premis d'un milió d'euros. Vinga, reconeixo.
D'acord, ho reconec, però si em toca no vull que em reconeguin, que jo vull ser milionari, però passar desapercebut.
Ja hi ha la venda al sorteig de l'11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11, ara i sempre ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Era l'estrella de l'equip de bàsquet del Barça als anys 70.
Unes facultats físiques portentoses, com he vist, en cap jugador
Una caiguda li va canviar la vida.
Al salto, se enganchó con el pie.
Ya no sirves para nada.
Drogues, addiccions.
Una de las noticias que me llegó era que él vivía en la calle. Todo indicaba que se acababa la historia de Charles. Y luego no fue así.
Un documental sobre la veritable historia de l'exjugador del Barça de bàsquet, Charles Thomas. Nits sense ficció, temps mort. Demà a la nit després del Telenotícies a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets.
Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a balanenviu.com.
Com que estrenem demà? Que no era l'assaig tècnic?
El nou Toyota CHR Hybrid és molt més que el crossover més desitjat del moment. Combina un comportament dinàmic amb l'agilitat d'un compacte i ofereix, a més, un equilibri perfecte entre potència i eficiència. Estrena'l sense haver d'esperar amb unes condicions extraordinàries. Més informació a toyota.es.
A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Voilà! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva per estar en forma i amb el millor outfit.
Ara a Wallah, 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes de marques com Adidas, Puma, Skechers i moltes més.
Wallah! També a Barcelona, Sabadell i Ribes i a wallahshop.com.
Wallah!
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Són històries molt reals que el temps podria haver esborrat, però aquí les trobareu totes.
Sala 113, Històries arxivades, és un podcast que recull i explica les històries més sorprenents dels nostres arxius.
La paciència se'ls acaba i la tiren a terra.
Una oportunitat per descobrir els fets més sorprenents i estranys del patrimoni documental català.
Dos anys d'exili en la localitat francesa de Saint-Martin.
Sala 113, Històries arxivades, amb Lluís Soler i Virgínia Villarroya.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquesta música què és?
El Salva Pou li ha fet un homenatge al Ramon Salmurri. Hola, Salmu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Debut, no?
El Salmu torna després d'una llarga vacació.
No, vacació en cap ni una. Torna després d'un compromís familiar molt intens.
Vist de paternitat. Què fa, sí, fa la Bruna?
Bé, molt bé. La Bruna és un esport molt millor que el seu pare. Sí.
D'això no en teníem cap mena de...
Ha començat a aprendre ja la primera lliçó de la vida, que és que, pobre, els teus pares no els tries. És la primera lliçó ja que s'endú la Bruna, bueno, i tot això que ha après.
Eh? Segur que n'hi ha de pitjors, no?
Ah, això mateix. Això
sempre...
L'Arnau aquesta ja la saps.
Exacte, sí, sí. El Salmurri, les desgràcies mai venen soles. Sabia que el Barça sabia que tornava i va decidir fotre's un tret al peu ahir a Sevilla, però ell, positiu com és, ha vingut a parlar-nos del discurs postpartit de Hansi Flick, que sembla d'un altre partit, del de Pedri i el de Cubarsí.
Sí, no té res a veure. El missatge que surt de, diguem-ne, del camp, el que surt de la banqueta, el títol de la peça que faré ara es titularia 4 pals i 17 pastanagues.
Quatre pals
i 17 pastanagues. A veure, va ser un discurs molt...
És una pel·lícula.
Molt... No sé quines pel·lícules tornat, mires tu.
Ha tornat creatiu.
Marcos, no sé, què, no sé què mires.
Ha tornat creatiu, deixeu-lo elaborar, sisplau.
És un discurs molt cridaner perquè té un to molt positiu i sorprèn després d'una desfeta com aquesta, 4-1 al Pizjuán. D'entrada, el resum de tot aquest discurs estaria en aquesta resposta de Flick.
The first wasn't good for us.
La primera part no ha estat bona per nosaltres. Ells jugaven un contra un, eren molt agressius i no hem trobat solucions per poder jugar. Però a la segona hem reaccionat. Aprecio el que hem fet i com hem jugat i m'ha agradat veure-ho. Aquesta derrota, les emocions que ens ha deixat al vestidor, és important que les mantinguem i que lluitem contra elles després de l'aturada i lluitarem per cada títol.
We will fight for every title.
És un discurs més aviat optimista. A veure, Flick sol ser...
Més aviat, no.
Sí, sí, un discurs optimista.
Lluitarem per tot, la primera part no hem estat bé.
La reacció m'ha agradat molt.
Gràcia, perquè justament abans del partit li vaig sentir unes declaracions que li preguntaven pel Sevilla si jugaria amb 5 o amb 4, i va dir, literal, només depèn de nosaltres. I clar, surts al camp així, entre els uns i els altres, i dius, en fi.
Doncs ell està satisfet, almenys públicament, molt, amb el que va veure del seu equip. Una mica de context. Flick sol ser un personatge bastant directe en les rodes de premsa. Recordem aquesta temporada, els egos maten l'equip, quan va arrufar el nas després de la segona part contra l'Espanyol la temporada passada, o el Shit November. Però, per exemple, m'he anat a escoltar la roda de premsa posterior al partit contra l'Osasuna de l'any passat, que és la primera derrota del Barça en Lliga, com aquesta mateixa temporada. És veritat que és un context molt diferent. Allà va responsabilitzar-se ell, va carregar l'equip de rotacions i no va ser gens dur. Però avui m'he tornat a repassar el discurs de Hansi Flick. I hi ha diverses qüestions. La primera, totes les preguntes dels periodistes van pels errors de l'equip, pel que s'ha de corregir, és a dir, són preguntes en sentit negatiu, com és lògic i natural, després d'una derrota 4-1. En quatre ocasions... En quatre ocasions, Flick parla del joc, de la pressió home a home del Sevilla, del control, de la participació dels seus futbolistes, de la pressió que fa l'equip. Aquí és on, diguem-ne, és una mica més crític amb els seus futbolistes. Però hi ha sis moments en què destaca la reacció del seu equip. Quatre situacions que parla de positivisme. Quatre fragments on diu mirar endavant, lluitar per tot, és a dir, parla d'un futur optimista, i tres més que diu és un aprenentatge, d'aquest en sortirem més forts. És a dir, en resum, hi ha quatre pals i 17 pastanagues.
No sembla una quantitat equitativa de pals i pastanagues pel partit que va ser.
No, a mi em sembla bastant evident que és un contrapès.
Sí, s'ha d'equilibrar, però...
Podries esperar que després dels egos de Vallecas i Flick sortís amb l'espasa, però segurament a nivell d'equilibri intern tornar a carregar els neulers, vaja, per mi el partit d'ahir és infinitament pitjor que el de Vallecas, sí, però és que no, no es pot ni comparar.
No, són semblants, però és pitjor el d'ahir.
És molt pitjor. La sensació de desídia de la primera part... Jo
va haver-hi haver 25 minuts al Rayo que
et va atropellar. No dic que no fossis inferior a Vallecas, acabes traient un punt i mereixia guanyar el Rayo, igual que ahir mereixia guanyar el Sevilla, però la sensació d'absolut caos d'ahir, jo no la recordo. Potser el temps m'ha esbiaixat el record.
I que a més jo crec que és important que Flick surti d'on aquest missatge, perquè crec que el pes ja és dins del vestidor. Crec que els mateixos jugadors, amb les declaracions que van donar ahir, són molt conscients de l'autocrítica que han de fer després del partit, que va ser desastrós, com comenteu.
Clar, però els jugadors... A part de Pedri reconeix que han sortit despistats, però al·ludeixen a moltes qüestions futbolístiques que, de les quals, evidentment, Flick no és aliè.
No, evidentment.
Jo no sé si és bo que l'entrenador ahir sigui més optimista que crític. No sé si és bo. Em dieu que sí, per equilibrisme...
No, jo no dic que sigui bo, jo descric.
Jo prefereixo, és a dir, jo quan l'època Xavi o l'època Koeman hi havia un partit horrorós que els haguessis escanyat a tots i et surten dient no, hem estat superiors al rival, i em volia llançar pel balcó. Jo prefereixo un entrenador que em digui ho estem fent malament, i això Flick ho ha fet sempre, menys avui.
Sí, però precisament per això, perquè ho ha fet sempre, té aquest punt de crèdit de dir bé, ara potser està equilibrant perquè venim d'un Flick que ja va ser molt crític a Vallecas, probablement, i a més que ell mateix...
I a Mallorca,
suposo que en el seu interior també deu pensar, si sóc jo el primer responsable,
Per mi és això.
No puc acusar els jugadors de
això,
no haver...
Per mi això té un punt de contacte amb Pamplona de l'any passat, en què ell sabia que hi havia una part de...
Però es pot incloure en l'autocrítica?
Sí, clar.
Sí.
Jo crec que són coses complementàries. O sigui, amb l'actitud d'ahir, encara que tinguis Guardiola dissenyant el partit, Palma és igual. És que no hi ha, si per, quan perds tots els duels de la primera part, pilotes increïbles que semblava que la regalessin expressament, és impossible guanyar un partit, i així tot el vas estar a punt de guanyar. Això...
Jo només dic que jo crec que el culer, no, tampoc soc portaveu de tots els culers, però crec que prefereix un entrenador que estigui emprenyat en un partit com ahir, que digui que sí, tot està molt bé i el futur pinta molt bé.
Jo crec que Flick fa la roda de premsa pensant en el vestidor i no en el que pensaran els que l'estem escoltant, que és evident que no podem compartir, vaja, crec, el que va dir.
Però si el missatge que necessita el vestidor és aquest i no un altre, això també té un punt de preocupació,
sí,
no?
Segurament. Sí, sí.
Bueno, és que per primera vegada...
Cas, és que d'aquí ve la sorpresa del discurs de Flick.
En tot cas, qui ho sap millor és Flick. És a dir,
Diu això és perquè considera que és el que l'equip necessita en aquell moment.
Segur.
Però no sé si això és una bona notícia en si mateix.
Segurament.
Per primera vegada es recorda dels jugadors lesionats.
Totalment d'acord.
Sí.
I això no és de Flick.
No, l'any passat no ho va fer mai.
No, de fet, recordo que es posava en contrast que Flick no s'escudava mai amb...
La primera vegada,
amb excuses, amb les baixes.
I ahir ho va mascarar d'una manera que no semblava una excusa, però hem de recuperar jugadors que són molt importants.
Sí, però
que és veritat que l'any passat el Barça va tenir un...
No, però va tenir un inici que tenia moltes baixes. Recordeu que Frenkie de Jong va començar de baixa.
Sí, però que... Coincidíssim, per exemple, jugadors tan troncals en atac com la Mini Rafinha junts, no sé si va passar gaires vegades. Quan no hi era l'un, hi era l'altre.